La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
A la versió del director, continuant una mica amb el que havíem parlat de cinema i psicologia, avui ens portes un nom propi.
Sí, portem una història perquè volem parlar de cinema. Jo diria que filosofia barra psicologia, és a dir, una mica tot plegat, perquè hem parlat, hi ha hagut dies que hem parlat, tu recordes, de la comèdia negra,
sí,
de la comèdia més esbojarrada i més fàcil, i també avui volem parlar d'una comèdia on el riure, aquest aspecte més frívol de les comèdies, però també la psicologia, comparteixen un argument que té un secret, que és la recerca de la felicitat, que no és poc.
No, i tant que no.
És a dir, que algú vulgui, a través d'una pel·lícula de comèdia, i a través del riure, i a través dels trets psicològics d'uns personatges, d'uns protagonistes, buscar la felicitat, doncs no és poca cosa.
I tant que no.
Parlem del 1977, any en què s'estrena la pel·lícula Annie Hall. Annie Hall, la gran pel·lícula, diríem que...
Un clàssic, no, Jordi?
Del senyor Woody Allen, un clàssic total. Una pel·lícula que ha envellit molt bé, jo l'he tornat a revisar ara fa pocs dies, que apel·la directament a l'espectador a través de diverses tretes o tècniques i maneres de fer, que ara comentarem, i que, com dèiem, és una comèdia psicològica que des de l'humor ens parla de les pors i els problemes de la gent i intenta normalitzar-ho, és a dir, que són alguns problemes del moment en què es va estrenar la pel·lícula, però que segueixen vigents en aquest moment,
malauradament,
evidentment, i que és una pel·lícula que va tenir molts reconeixements, diversos premis, inclús l'Oscar, però avui, més que parlar just i únicament de la producció, volem parlar una mica aquest aspecte més, aquest apartat més filosòfic o psicològic, com dèiem. En principi, la història havia d'anar d'una parella, senzillament, de la història d'una parella, que recordem-ho, Auby Singer, que interpreta el propi Woody Allen, era l'època, evidentment, en què ell encara
interpretava,
deia, interpretava, i després la seva parella era Annie Hall, que en aquest cas era Diane Keaton. Parlava d'aquesta parella, la pel·lícula s'havia de titular Anedonia.
Anedonia.
Anedonia. Anedonia, he estat buscant, evidentment, és la incapacitat de sentir plaer, i la sensació de tenir sempre una insatisfacció permanent. Saps aquella gent que sempre té algun motiu per queixar-se?
Per no estar bé.
O per no estar bé. I va agafar aquest nom que volia titular-se la pel·lícula. Però el guió, al voltant d'això, resultava massa intimista, massa personal, massa, no diré tristot, però
sí... Una mica difícil, no? Perquè el públic hi connectés fàcilment.
Exactament, més difícil. I al final el director va decidir, en lloc de parlar de la parella i d'aquests problemes, fer-ho a través d'una galeria de personatges, de diversos personatges que recollien aquesta argumentació, i una gent que no tenia vergonya de declarar, això és important, no tenia vergonya de declarar que se sentien malament, que tenien pors, que tenien angoixes, o que visitaven cada dimarts el psicòleg. Per tant, que va ser el principi en què es va intentar normalitzar aquest fet, no?
Que abans... de fet, Woody Allen és un gran, és a dir, és un gran, com t'ho diria, precursor en aquest sentit,
sí,
de normalitzar el tenir
aquí
un terapeuta com a metge de capçalera, com
I
ell diu.
És el que volia destacar ara, justament, m'ho has pres de la boca, perquè era l'inici d'aquesta carrera que ell ha fet al llarg de tants anys i està fent, en el que moltes, moltes pel·lícules parlen d'això, parlen de la psicologia...
I a més apareixen els personatges,
exacte,
també.
De la normalització que ha de ser el fet de que, com vas al traumatòleg quan et trenques un braç, o vas al cardiòleg quan no estàs bé del cor, doncs quan no estàs bé de l'ànima i de l'ésser, te'n vas a veure psicòleg i no passa res.
Exacte.
I no ets un bitxo raro. Dic com a curiositat que el primer cognom de Diane Keaton és Hall, ell es diu Diane Hall Keaton. Per tant, a partir d'aquí, la família amb ella, en lloc de Diane, sempre li havia dit Annie, i és on es va agafar el títol.
És que està molt basat en ella.
Exacte, canviant. Home, de fet, aviam, està basat en ella i en la relació d'aquesta parella que, recordem-ho, Diane Keaton i Woody Allen van ser parella durant molt temps, i tant una com l'altra, és a dir, el personatge de Nicole i la veritable Diane Keaton havien començat ballant en clubs de ball, és a dir, que els dos també tenen un tret similar en la seva història. Per tant, la pel·lícula retrata aquests paràmetres i aprofita per, de passada, reflexionar al voltant de les relacions personals. les relacions que tenim entre amics, entre família, entre parella. Annie Hall també és important, això. Va crear una tendència en la moda. Uh-huh. Si ens hi fixem, jo recordo, ara entraré en un terreny personal, a través d'un treball de recerca d'un alumne d'un institut d'aquí a Olot, que precisament feia un tema molt, molt interessant, que era com havia influït el cinema en el món de la moda.
Uh-huh.
I vàrem treballar junts el fet de descobrir que Annie Hall evidentment van marcar un abans i un després en el vestit de la dona, perquè recordeu-ho, ella sempre en les pel·lícules anava vestida d'uns trets molt masculins.
Sí, sí, sí.
Amb traje,
pantalons,
amb corbata,
exacte.
Amb armilla,
sí.
Amb camises amples, és a dir, que portava ben bé aquella estètica que després es va fer molt habitual i molt de moda i que ara segueix vigent en algunes ocasions. Tornem a l'entrada. Com riure, és a dir, com fer el que fa una comèdia i juntar-ho amb una cosa més seriosa com és la psicologia i els problemes...
I sobretot de trastorns d'algun tipus.
Els problemes que hi reflecteixen. Doncs sembla ser que això ja ho varen fer des de l'antiguitat algun filòsof. Tenim Esquilo, Sòfocles, que parlen d'això, de l'humor dintre de la història de les caracteritzacions de la psicologia humana. També ho va fer Cervantes en el Quixot,
que
ho podem dir ben bé que és una crònica plena i esquitxada d'humor. Hi ha tractats amb teories al voltant de Sigmund Freud que parlen fins i tot dels efectes de l'acudit i de les coses divertides en la psicologia de les persones. I en el cas d'Annie Hall, Woody Allen ho profunditza a través del riure, però des d'aquest punt de vista psicològic, i ho fa a través del personatge principal, que és ell, Albie Singer, que és el que té tots els problemes del món, aquella inseguretat que desprenia els personatges aquests inicials en la carrera de Woody Allen. És un problema que és un home que té problemes habituals, visita el psicòleg, com dèiem, ho qüestiona tot i ho analitza tot, i clar, d'aquesta, si tu ho analitzes tot i ho qüestiones tot, difícilment ets feliç, perquè el món és molt complexa.
I es poden qüestionar moltes coses.
Exactament. Per tant, el director el que fa és practicar la anagnòrisis, que seria dotar a un personatge d'elements que fan que reconeguis amb ell. És a dir, la anagnòrisis és aquesta capacitat que té un personatge que pot ser d'una novel·la, d'una obra de teatre o d'una pel·lícula, i que per alguna qüestió o altra connectes directament i t'hi veus reflectit i dius, a mi això també em passa, o a mi també això també a vegades ho penso, o ho experimento, no? Per tant, sovint el desenllaç d'una trama, ja sigui una pel·lícula, com dèiem, una obra o un llibre, Woody Allen l'interpreta en el que és tot el guió, és a dir, allò que algunes pel·lícules és la resolució final, ell ho va desgranant i ho va explicant al llarg de tot el metratge de la pel·lícula. I aquest és un dels secrets d'aquesta pel·lícula d'Annie Hall, que és un guió impecable, però que té uns, diríem, recursos narratius amb uns personatges que apareixen en algunes seqüències, en d'altres no, evidentment. També trenca la quarta paret, que en aquell moment no era habitual, després s'ha fet
molt,
fins i tot s'ha criticat l'ús excessiu d'això, però ell en aquell moment parlava a la càmera i amb algunes seqüències fins i tot va treure algun personatge real que el portava a situació perquè digués una opinió sobre un fet de la pel·lícula, sobretot dirigit o relacionat amb la psicologia. Per tant, el resultat de tot plegat és que ens riem de nosaltres mateixos a través d'aquests personatges i que acceptem les fòbies, els problemes que té un món i que malgrat tot, i que sembla que tot i que aparentment ho tenim tot i no ens falta res important, som infeliços i que no acabem de rutllar del tot bé. Per tant, quin és el quid de la qüestió? Saber com defineix o com creu o quines pistes dona a Woody Allen per trobar la felicitat o per què no trobem la felicitat en aquesta pel·lícula d'Annie Hall. Després, amb el temps, ja ho saps que en la carrera de Woody Allen ha anat evolucionant i els conceptes de això, de felicitat, d'infelicitat, d'inseguretat, ho ha anat evolucionant i canviant com tots els humans. Uh-huh. En aquest cas, aquí, el protagonista que deia Albie busca la felicitat però no la troba enlloc. Ni tan sols amb la parella, perquè quan coneix a Diane Keaton, a la protagonista Annie Hall, intenta canviar-la i fer-la, emmotllar-la a la seva idea del que hauria de ser una relació. El que ens dona a entendre en algun moment en la pel·lícula Annie Hall, Woody Allen, és que la felicitat va relacionada amb la ignorància.
Uh-huh.
És a dir, que és important, no ho desprecia ni ho critica, sinó que dona la importància de que a vegades poder no saber-ho tot, no voler-ho saber tot, no voler-ho entendre tot, és una font d'una possible felicitat o d'una fugida de la infelicitat i de la insatisfacció general quan volem abarcar-ho tot, que és impossible. El món, com tu deies, és molt complex, és molt ampli, no podem entendre-ho tot. Recordo la llibreria, la pel·lícula de l'Isabel Cuixet, que hi ha una escena que un home que ha de fer una crítica d'un llibre li diu a l'autora, hi haurà gent que no l'entendrà, diu, però això és bo, perquè el cervell no ho pot entendre tot. Si ho entenem tot, ens tornem mandrosos, perquè ja ho donem tot per sabut i tot per entès. Hi ha coses que ens ha de costar o ens ha...
O simplement no les
o senzillament no les hem d'entendre i tirar endavant. Per tant, aquest raonament de Woody Allen, que és una mica novedor i és curiós, junt amb aquesta figura que ell sempre en els llibres i a la seva biografia està clar i conegut, és un urbanita, és un de fuig de tot el que és natura, muntanya i bitxos, que
i
diu
animals,
ell,
sí.
Perquè ell diu que la muntanya és un pàrquing de bitxos, és a dir, que està ple d'animals. I aquesta mirada tancada una mica de tot el que envolta convida, això sí, a prendre's el món una mica menys seriosament, no fer-ho tan transcendentalment que no cal. Com dèiem al principi, és una pel·lícula que va tenir 4 premis Òscar, pel·lícula, director, guió i actriu. Ell és el primer cop, aquell famós cop que es va parlar, i que això, els que coneixíem ja la figura, sabíem que passaria, no es va presentar a la gala, perquè havia de tocar el clarinet que escoltem de fons amb un club de jazz, i curiosament he pogut esbrinar que es va plantejar 20 anys després fer-ne una seqüela, fer-ne una història de com estarien els personatges que van sortir, que dèiem que era una galeria de personatges.
Què a dia farien... d'avui? O 20 anys després?
20 anys després de la història, a veure els personatges com estaven. Crec que feliçment no ho ha fet, no ha fet mai cap seqüela i per tant està bé. I vull acabar amb dues idees perquè entengueu el sentit d'aquesta història d'Annie Hall de Woody Allen. I és que en la pel·lícula explica al principi, per presentar el personatge, imagina't. Diu, siento que la vida está dividida entre lo horrible y lo miserable. Lo horrible serían los casos incurables, los ciegos, los lisiados. Diu, y lo miserable somos todo el resto del mundo. És a dir, que el seu món era horrible o miserable.
O miserable, no hi havia més opció.
Directament. I després, al final, també, quan t'ha acabat d'explicar tota aquesta filosofia, aquesta psicologia de la vida, per entendre el món en què ens movem, acaba amb un acudit que diu... Me acordé de aquel viejo chiste del tipo que va al psiquiatra y dice, doctor, mi hermano se ha vuelto loco, cree que es una gallina. Y el psiquiatra le dijo, ¿por qué no hace que lo encierren? Y el tipo le contesta, lo haría, pero es que necesito los huevos. Y él dijo, claro, él lo que dijo es que pensa que las relaciones son precisamente muy irracionales, muy disparatadas, muy absurdas, pero que las seguimos manteniendo al llarg de la vida porque todos, la mayoría, necesitamos los ous, ¿eh? Per tant, aquestes idees una mica i aquestes situacions resumeixen l'esperit d'aquesta gran pel·lícula, una obra mestra de Woody Allen, i que és un dels títols més importants, considerada una de les grans comèdies de la història del cinema i del gènere concret, aquest de comèdia psicològica.
Fantàstic, Annie Hall, un clàssic, eh? Que si no heu vist, us recomanem que ho feu,
i
si ho heu vist, ho podeu tornar a fer, perquè ara amb tot el que ens ha explicat en Jordi, segur que l'acabareu de mirar d'una altra manera. Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. It's tied like that. Oh, it's tied like that. Yes, hear me talking to you. That it's tied.